11 i 6, 6 i 6. Ahir el món mirava sorprès cap al Brasil, tot i que es veia venir la gran victòria en la primera volta de les eleccions brasileres del candidat Jair Bolsonaro, amb un 46,3% dels suports enfront del seu opositor, 28,8%, Haddad. Així les coses, i entenent el sistema electoral brasiler, hi haurà una segona cita, una segona volta, ja només amb Haddad i amb Jair Bolsonaro, el pròxim 28 d'octubre. Dèiem que el món està sorprès de que Bolsonaro hagi aconseguit ser el candidat més votat, guanyar la primera volta, perquè Bolsonaro, francament, ha protagonitzat algunes declaracions que ens han deixat a tots un poc atònits, des d'aquelles en què legitimava la dictadura militar del Brasil, fins a aquelles altres que demanava que les dones cobrassin menys sous que els homes, o en d'altres on, bé, no ha estat gaire mesurat per declarar la seva homofòbia. Volem abordar aquest assumpte amb dos veus diferents. D'una banda, aquí a l'estudi tenim en Dudu Baiano, ja ho sabeu, brasiler, resident a Formentera, molt vinculat amb el món del futbol. Hola, Dudu, benvingut a Radio Illa.
Hola, buenos días.
I també a l'altra banda del telèfon, en Pablo Sierra del Sol, ell és periodista a Ibisenc, també vinculat al món del futbol i que visqué uns anys al Brasil, tal com recordareu, perquè també va entrar des del país llatinoamericà aquí a Radio Illa. Hola, Pablo, gràcies per parlar amb nosaltres.
Hola, Pepo, bon dia.
Tu també vas flipar el diumenge amb els resultats de les eleccions al Brasil?
Home, flipar no, perquè com tu has comentat, es veia venir.
Sí.
I no només amb les declaracions i tot el que ha passat a la campanya electoral a les darreres setmanes, on fins i tot van arribar a atemptar contra la vida d'aquest Jair Bolsonaro, que li varen donar una ganivetada fa cosa d'un mes, i jo crec que això fins i tot ha enfortit la seva posició per a molts brasilers. Però jo crec que es veia venir sobretot per la desintegració del que els politòlegs anomenen com el lulisme, no? Que és una mica tot el que va representar la figura de Lula da Silva i de la seva successora, Dilma Rousseff, els dos presidents que ha tingut el Brasil, el Partit dels Treballadors, que vendria a ser una mica el Partit Socialista Espanyol, no? Perquè us entengués la... els oients de Ràdio Illa.
Dudu, tu no vas poder votar perquè t'havies de desplaçar fins a Mallorca per poder votar en aquesta primera ronda de les eleccions, però en canvi t'estàs estudiant potser intentar-te escapar a Palma per votar a la segona ronda. Ho veus més necessari que mai votar, no? Per què?
Bueno, ya llevo muchos años fuera de Brasil y por lo que yo veo, no solo con mis familiares, mis amigos, las redes sociales, ¿no? Yo creo que el Brasil necesita un cambio y con todo lo que ha pasado antes con respecto a los del PT, con el tema de Lula, de Dilma y toda la corrupción que ha tenido, yo creo que por más que Bolsonaro sea una persona de cara a las otras que no sabe cómo vivimos allí o cómo sentimos las cosas allí, es un tío que lo tacho como machista, como racista...
Ah, pero es que, no es que lo tachen, es que a ver una cosa. Al señor Bolsonaro le ha dicho a una diputada, literalmente, le ha dicho, no te violo porque no te lo mereces. Home.
Bueno, son frases muy feas y,
sí.
y yo creo que no se deben decir, ¿no? Siendo una persona normal, ya no se debe decir, entonces una persona pública se suena mucho peor, ¿no? Pero yo creo que el Brasil, independiente de que sea un tío bruto, ¿no? De la manera de hablar...
A un expresidente le dijo, atención, que cómo es que no lo habían fusilado antes los militares durante la dictadura. Bruto, sí, como mínimo
bueno,
bruto.
Pero yo creo que una persona que habla así, tan mal y tan feo, tiene un apoyo de 49% de la sociedad, algo está pasando allí, ¿no? Entonces, yo sé que no es la persona adecuada, a lo mejor en el sentido del don de la palabra, pero sí en el sentido de que el otro lado solo ha hecho robar. Entonces, o tenemos un tío bruto en lo cual tenemos que controlar un poco su impulso, o un tío, o un partido en general, que seguirá robando hasta que el Brasil se torne un país como otros que no vamos a nombrar para no tener que tirar nadie en contra mía, ¿no? Pero o elegimos a un tío bruto, en lo cual se puede intentar moderar sus palabras y rectificar algunas cosas que lo hace, o entonces seguir con un partido lo cual está robando años y años donde saca la cosa más mala de este señor, ¿no? Que es el tema de que la mujer cobre menos, el tema de que eres un tío racista, cuando en 14 años nadie ha solucionado ningún tipo de problema y las mujeres siguen cobrando menos, no por culpa de Bolsonaro, que todavía ni ha entrado. Entonces no me venga a decir esto ahora, porque hay muchas cosas en antaños que no se fueron solucionadas y tacha un Bolsonaro como culpable de tantas cosas que todavía no ha hecho nada, ¿no?
Pablo, està molt interessant avui tenir el testimoni d'en Dudu perquè mos posa un poc en sintonia amb els milions de brasilers que majoritàriament han votat a Bolsonaro, no?
Clar, evidentment, i el fenomen Bolsonaro jo crec que no es pot entendre sense analitzar una mica el que està passant amb els partits i els líders d'ultradreta arreu del món. A més, jo crec que una elecció presidencialista com la dels països llatinoamericans o la del Brasil en concret és molt diferent a unes eleccions legislatives com les que podem viure aquí a la majoria dels països europeus. Per què arriba una política amb un discurs molt paregut, adaptat a la francesa, evidentment, com Marine Le Pen a la segona ronda de les eleccions presidencials de França? Doncs perquè la figura carismàtica del candidat, aquest tarannà populista, aquest tarannà messiànic, que de fet avui estava flipant perquè revisant una mica la biografia d'en Bolsonaro he vist que el seu segon nom, després de Jair, es diu Messias.
Sí, sí, sí.
Això que sembla una broma pot ser una cosa quasi profètica. Doncs jo crec que aquestes figures fortes que parlen de recuperar el patriotisme, que adrecen el seu discurs a les classes populars, que d'alguna manera es senten estafades després de 15 anys de govern del Partit dels Treballadors, que jo crec, per la curta experiència, no?, que vaig tenir dels mesos que vaig viure al Brasil, jo crec que el Partit dels Treballadors sí que ha pogut canviar coses, perquè, clar, el Brasil venia de 8 anys d'un govern neoliberal que havia succeït a 20 anys d'una dictadura que comença amb un cop d'estat, una dictadura que, d'altra banda, Bolsonaro reivindica com un període de prosperitat.
Sí, sí, diu, literalment, quan sobre la dictadura, Pablo diu que era com la democràcia però sense eleccions.
Clar, sí, 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 tu imagina-te'n. Bueno, ha dit que sense els militars colpistes del 64, el Brasil, a hores d'ara, no tindria democràcia. I durant la votació on la Cambra de Diputats Federals del Brasil havia de decidir si impugnaven a Dilma Rousseff com a presidenta pels casos de corrupció del PT, ell, abans de donar el seu vot a favor de l'impeachment, evidentment, va saludar i retre homenatge al coronel que havia torturat Dilma Rousseff quan va ser detinguda com a militant comunista contrària a la dictadura. Jo crec que hi ha un fenomen global on les classes mitjanes que s'han empobrit pel turbocapitalisme doncs s'han vist una mica orfes dels partits tradicionals i ha quedat camp lliure perquè franctiradors de la política, com pot ser Bolsonaro, que ha militat al llarg dels seus 30 anys de presentar-se a eleccions, primer com a diputat de Rio de Janeiro, després com a diputat de l'estat de Rio i després com a diputat federal, en 9 formacions polítiques diferents. O sigui, aquest home realment és un llanero solitario, no?, podríem dir, un tio que va per lliure, però que té un discurs molt populista que s'assembla molt i molt al que diu Donald Trump, perquè al final moltes característiques de les democràcies llatinoamericanes per la influència, per compartir continent i sobretot per les ingerències constants de sobretot les administracions republicanes dels Estats Units s'assemblen molt a la manera de fer política d'Estats Units,
sí.
Doncs aquest home ha trobat camp obert i mira, un tio que diu que les minories s'han d'adaptar a les majories, que això al Brasil en un context racial és difícil de saber qui és majoria i qui és minoria, perquè allà el mateix percentatge de gent que es considera blanca com de gent que es considera parda, que vindrien a ser els mulats, un tio que diu això, que les minories s'han d'adaptar al que volen les majories, entenent les majories com la població blanca, perquè ell ha dit que els negres o els mulats són persones que no fan feina i que viuen de les subvencions de l'Estat, del recolzament de gent tan popular com pot ser Ronaldinho Gaúcho o Rivaldo, Vítor Borba Rivaldo, no?
Però, espera,
jugadors del Barcelona.
Ronaldinho i Rivaldo recolzen a Bolsonaro, eh?
Recolzen a Bolsonaro, sí. Per això m'agradaria conèixer una mica l'opinió d'en Dudu, que és home de futbol i que sap ben bé com funciona tot el tema de les majories i minories i les consideracions racials i qui té el poder i qui no l'ha tingut històricament sobre aquestes declaracions d'en Ronaldinho i d'en Rivaldo.
Bueno, volvemos a la manera de hablar de Bolsonaro, ¿no? Es un tipo que es muy impetuoso cuando habla mal, no tiene el don de la palabra, pero sí de convencer, ¿no? Porque él ha ganado todo lo que ha ganado sin el apoyo de la cosa más importante de Brasil, que se llama O Globo, ¿no? Que es la televisión más importante de Brasil, y fue en contra de ella en todos los puntos, y ella es la que manipula todo. Ella es la clave de Brasil, es la televisión O Globo, ¿no?
O Globo, ¿no?
Entonces, consiguió todo lo que ha conseguido. Sus artistas, una gran mayoría está en contra de él, porque es manipulado por el O Globo también, pero mismo así, con todo esto, gente como Ronaldinho, como Felipe Melo, negros, como, no vamos a decir que son de pardos, ni nada, negros, hay miles y miles de millones de negros a favor de Bolsonaro.
¿Y cómo puede ser eso si él mismo ya está diciendo porque, que los blancos han de estar por sobre de la minoría?
No, porque la gente interpreta, yo sé que a lo mejor él puede decir las cosas de una manera muy mal, ¿no? Pero muchas veces él dice, ¿por qué hay muchas bolsas en Brasil? Para los pobres, para los que tienen más hijos, y hay una, por ejemplo, que es para los negros que son pobres, ¿no? Cuando consigue estudios, consigue tal, tiene una bolsa.
Una bolsa es subvención.
Una paga, ¿no? Una
sí,
paga.
Por... subvención, sí.
Y él unas veces saca de sus casillas diciendo sobre los negros, sobre racista, cuando él dice, ¿por qué que el negro pobre tiene que tener más derecho do que el blanco pobre? Entonces la gente lo va buscando por todos los lados, que en un momento le dice, ¿por qué el del nordeste, amarillo, cabeza chata, feo, porque le habla bruto? La gente del nordeste de Brasil tiene unos rasgos distintos. ¿Por qué ellos tienen menos derecho do que el negro? Entonces, él habla que los negros en sí se dejan en la defensiva. Entonces, cuando lo atacan los negros, siempre, que soy racista, que no sé qué. No se trata de eso. Que seguramente muchas declaraciones de ellos, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero la gente se pone siempre en la defensa de muchas cosas. Si todo fuese como la gente de aquí, que yo lo veo hablar, que no vive allí, que no tiene familiares allí, los negros no apoyarían a él. Y yo tengo amigos negros, pero nada más que viven en el mundo del fútbol, sabe que nosotros del fútbol no tenemos esto. Los amigos son amigos. Y los negros, amigos míos, defienden a Bolsonaro, votan en él, están con él, las redes sociales están con él. Pero sí, hay un grupo de ONGs, de grupos, ¿no?, que viven, entre comillas, no quiero decir que viven del cuento, para no interpretar mal mis palabras, como los artistas que piden la ley Rwandé, que es una ley que para que tú hagas conciertos, películas, tal, tú tienes derecho de cobrar una paga enorme del gobierno, del Estado, para poder hacer. Entonces, esta gente, como tiene tanto poder, artistas famosos, lo va trayendo y lo va tachando él de una manera que seguramente no habla bien en muchas ocasiones, pero no tiene lógica que yo sea racista y un negro me esté apoyando. Algo bueno lo hace con respecto a los negros también, ¿no? Yo no lo sé, yo lo veo por lo que yo escucho, porque mi familia, que es una familia humilde, no somos ricos de manera ninguna, porque si fuera rico yo no estaría en Formentera. Nosotros buscamos hace 24 años el mejor para poder salir de tu casa porque no estás en condiciones las que tú quieres vivir allí. No soy rico ni mucho menos, tengo 8 hermanos y he vivido en una casa súper pequeña y hoy yo apoyo a Bolsonaro, nadie es rico en mi casa. Entonces eso de las clases también viene de que nosotros queremos ponernos en una defensiva, que no va a ayudar a los pobres. ¿Por qué? ¿Cuándo lo ha dicho él eso? ¿Cuándo ha dicho él que iba a quitar del nordestino, que es un sitio donde hay mucha gente humilde, pobre, donde fue donde definió las elecciones de Brasil, fue en el nordeste de Brasil, donde esta mayoría fue a favor del PT, porque es más fácil de tú comerle la cabeza diciendo cosas que no fueron reales. Muchas veces él fue en la televisión y hablando y dijo... ¿Cuándo? Sácame algo que yo he dicho de eso. Entonces, la media hace lo que quiere muchas veces. Y ahí está la televisión, está en muchas cosas que a lo mejor le hunde Vuelvo a decir, hay muchas cosas que lo ha dicho que no estoy de acuerdo por la manera que ha dicho y cómo lo ha dicho, pero no es todo de la manera que la gente lo ve desde fuera, ¿no?
Ell, a l'hora d'articular la seva estratègia, crec que comparteix moltes coses amb Trump o amb el trumpisme, perquè parla molt sovint de fake news, parla de que els mitjans de comunicació manipulen el seu discurs, però sí que és veritat que hi ha l'hemeroteca i ell ha dit certes coses i no estan tretes de context. Sí que és veritat que durant els darrers 2-3 mesos el seu discurs s'ha moderat per mirar d'enxamplar una mica la seva base electoral. Com és possible que gent humil d'una categoria racial o d'una orientació sexual, perquè fins i tot potser trobaríem homosexuals que hagin votat un home que diu que atonyinaria el seu fill si aparegués amb un senyor amb bigoti?
No, no, diu que prefereix que estigui mort a que sigui gay.
O que estigui mort, sí, exactament. Sí. Jo crec que fins i tot podien trobar homosexuals, evidentment dones, que han votat per Bolsonaro.
Milions de homosexuals sí, votats, i milions, eh?
Segur,
no solo
segur,
los però... malos, no solo en contra, milions han votat.
Però per què? Perquè aquest home, sense cap tipus de complexa, parla de patriotisme, parla de fer un Brasil gran. I jo crec que el vostre sentiment, o el sentiment de molts brasilers, després de la segona legislatura de Lula i del mandat de Dilma Rousseff, pues havia quedat tocat, perquè les expectatives que tenia la gent que va apostar per Lula el 2002 i que va a tornar a refrendar la seva confiança en ell el 2006 era de tenir o de construir un dels països més potents del món, perquè el Brasil, per població, per ubicació geogràfica i sobretot per la quantitat de recursos que té naturals, doncs estava predestinat a ser un dels països capdavanters del segle XXI. Clar, quin és el problema? Doncs que la política econòmica del Partit dels Treballadors s'ha demostrat al llarg del temps doncs, que era erràtica, perquè per una banda volia ser socialdemòcrata, però per l'altra banda volia ser neoliberal. I una de les coses que diu Bolsonaro és que vol recuperar totes les empreses que es dediquen a extraure sobretot recursos naturals i minerals, vol recuperar la titularitat pública, no? És un discurs molt paregut al que té Trump als Estats Units, al que està propagant Salvini a Itàlia, al que defensa també Le Pen a França, i molt, molt, molt semblant al que poden tenir en la seva agenda els partits de tall ultradretà d'Alemanya, d'Hongria, que estan governant, de Polònia. O sigui, és un moviment global que s'adreça a les famílies de la classe mitjana i a la classe treballadora i que parla de patriotisme i posa la bandera per davant de tot. Jo crec que aquest discurs té els seus riscos, perquè, clar, això és una cosa que es promet en campanya, però ens haurien de fer aquesta pregunta. Qui allà darrere de Bolsonaro? Qui està suportant això? Si té en contra el grup mediàtic principal del país com és o Globo, com és possible que ocupi tant de temps als mitjans, que tingui una base electoral tan gran? O sigui, està clar, perquè sempre ha passat, que el gran capital no veu amb els ulls una figura política com la seua, perquè el populisme que al principi és reaccionari contra les elites, que ataca una mica a les classes que normalment són gent que ha estudiat o gent que ha tingut el poder de forma tradicional, gent que té a veure també amb la cultura, doncs tu estàs atacant aquestes classes, però evidentment no estàs proposant un canvi de dalt a baix de l'estructura social del país. A veure què fa. Bé, s'ha de fer una segona volta i aviam si és capaç d'assolir la majoria. Sembla que sí.
Però la gent que està fora no ve el que realment se necessita allí. I ell ha dado un clavo, no? Ha dado un clavo en determinades coses que ha triat, ha traído toda la gente hacia él, que es, por ejemplo, yo vivo en Río de Janeiro y es imposible estar allí. La violencia de Río de Janeiro, de las facciones criminosas, del armamento que tiene dentro de los criminales ahí, es de tema, es brutal. Y la policía no tiene nada comparado a ellos, ¿no? En temas de armas, en temas, por más que la gente habla, que ahora toda la gente de Brasil va a andar armado. ¿Cómo va a andar armado si un porte de arma vale 9.000 euros, 9.000 reales? ¿Quién va a conseguir este dinero? Y quien quiere hacer las cosas mal por tener un arma, es muy fácil comprar un arma. Entonces, él ha dado en el clavo en determinadas cosas, como el tema de la violencia, porque vivimos, por lo menos en mi ciudad, día tras día, día tras día, una violencia enorme, donde los partidos, bueno, los medios que defienden estos criminosos son muy grandes. En un momento que ellos hacen algo, por ejemplo, otra cosa que le ha dado en el clavo fue el tema de cómo si alguien se viola a tu hija o hace algo, uh-huh. Hay un grupo de personas que protege tanto a esas personas, en la cual ha hecho tanto daño a determinadas familias. Entonces, no quiere decir que él va a cambiar eso de mañana para... Pero va a intentar hacer, por un lado, que estas personas que sufrieron tanta violencia tengan un poquito de paz dentro de sí, viendo que la otra persona que te ha hecho tanto daño no tenga tanto respaldo dentro de las ONG. Yo digo ONG, no quiere decir que yo... Porque yo no sé de política. Yo vengo a expresar lo que yo veo en Brasil, ¿sabes? Si hablamos de política, seguramente la voy a cagar. La cagaré una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero yo hablo lo que yo veo y por lo que yo escucho y porque yo lo leo y por lo que yo siento dentro de mi familia. Entonces, él ha dado un clavo, una violencia de cómo tratan los profesores en Brasil, que es un escándalo. Los alumnos no respetan nada a los profesores. Y en el momento que alguien dice algo a los alumnos, viene un montón de gente defendiendo a este alumno que ha pegado al profesor, ¿sabes? Entonces, él ha dado un clavo en determinados momentos que la gente está con él, independiente de muchas cosas que le habla mal, però hi ha determinades coses que ja estem hartos.
Una menció només, Pablo, els que estan amb ell també són d'una banda els mercats que han celebrat la victòria la primera volta de Bolsonaro i d'altra banda un gran contingent de seguidors de les esglésies evangelistes del Brasil, sí. Que segons sembla són un contingent molt important.
I tant, i un contingent a l'alça, perquè les esglésies evangèliques a les darreres dècades li han tret molts fidels a l'Església Catòlica. És una gran font de preocupació pels bisbats brasilers. Entre d'altres coses, perquè els pastors evangèlics, al seu moment, van ser els primers que es varen atrevir a entrar a les faveles i als barris més marginats i més empobrits de les grans ciutats brasileres. I allà varen captar molts fidels. Però hi ha un problema. O sigui, la religió, la doctrina evangèlica està molt i molt centrada en els sous. I a més, hi ha moltes disputes entre les diferents esglésies i congregacions. Jo me'n recordo que a una avinguda que estava molt propera a la casa on vaig viure a Rio de Janeiro, en 800-900 metres, hi havia fàcilment una dotzena de congregacions, totes diferents, de diferents ritus evangèlics. La seva figura és molt controvertida, perquè mira, sempre s'ha parlat que amb aquestes bolses, que esmentava en Dú, amb aquestes línies de subvenció, el Partit dels Treballadors havia aconseguit un vot captiu, no? De gent que havia pogut sortir una mica de la pobresa gràcies a aquesta subvenció, que havia pogut portar els seus fills a l'institut i després a la universitat. Però el vot evangèlic vendria a ser ben bé el mateix. Perquè, clar, moltes d'aquestes esglésies, sobretot quan són més petites, funcionen gairebé com si fossin sectes. I, clar, si aquestes esglésies estan rebent promeses o estan rebent ajudes directament del grup de poder que hi ha al voltant de Bolsonaro, evidentment dirigiran el vot cap a una banda o cap a l'altra. Jo crec que Dudu té molta raó quan diu que el discurs de Bolsonaro ha sabut pulsar molt bé en determinades pors que té un gran percentatge de la població brasilera, i la inseguretat és una d'aquestes pors. Ell parla d'enfortir el Brasil, d'enfortir la seva població, però clar, és un discurs que té moltes vessants, perquè si sortim una mica de les grans ciutats que evidentment dominen la vida política, cultural del país, del gegant brasiler, i anem cap als estats més d'interior, a la zona de Mato Grosso, fins i tot a l'Amazonia, hi ha un conflicte per la terra enorme. I ell, una de les seues mesures estrella per captar aquest tipus de vot, és proveir d'armes als propietaris, als grans terratinents de l'interior del Brasil, perquè combateixin els moviments de treballadors sense terra, que és gent que es mor de fam perquè ha de treballar... Caram. pel jornal, no?
Però el sobre este tema ja no solo por la televisión, pero sí por los medios de internet y eso, ya han visto que sí, hay un grupo que capta gente que realmente necesita y tiene necesidad de trabajar en la tierra, pero hay un grupo que vive de esto. Y esta mafia viene desde el PT, del partido de Lula y todo esto. Entonces, llegaban a ocupar tierras en todo terreno, en coches de lujo. Entonces, quedaban ahí aparcados como 300 coches de lujo, con, claro, con gente que necesitaba, pero hacían como invadían un sitio, pero ni todos que estaban ahí necesitaban. Claro, tú pillas uno en la calle que tiene hambre, yo no tengo hambre, vamos a robar, porque tú tienes hambre, pero vamos a coger esto y vamos mitad y mitad, ¿vale? Y después de ahí empezó a cobrar todo lo que ha ayudado a ellos, ¿me entiendes? Era una mafia que fue comprobado que hay gente que necesita. Claro que sí, en todo lado, hasta en Formentera hay gente que necesita. Entonces imagina Brasil. Entonces tú captabas gente que necesitaba con la mafia del dinero todo involucrado por el partido que está ahora en la cárcel. No hay que dar vueltas, está en la cárcel. De hecho, el nuestro mayor mandatario hasta hoy está en la cárcel con miles y miles de pruebas de que ha robado y su familia de la nada, que era un tío que trabajaba como cualquier otro, hoy tiene un patrimonio enorme. Sus hijos, toda la familia. Entonces, ¿de cómo puede eso? Robando, no hay otra opción.
La corrupción es un fantasma que
entonces el Bolsonaro volvió a atacar, volvemos a lo mismo, Bolsonaro volvió a atacar con pruebas, ¿no? Con pruebas de que todo esto era una mafia, donde todo era, tú, mira, hay, por tema de las cámaras hoy que tenemos todos, tú ves los cuando había algo del PT, la gente no sabía ni por qué iba, bajaban camiones, autobuses de sitios donde gente que pobre no tenían que comer, le daban una camisa amarilla, roja
y
le ponían ahí, vamos ahí, y vi un montón de gente en la calle y tú con el teléfono iba por ahí a preguntar qué pasaba, no sabían de nada, ¿me entiendes? Porque le daban 50 reales, 30 reales y le ofrecían algo. Entonces, quiere decir, el PT manipuló tanto eso que ahora por las redes sociales podemos comprobar, no solo en el tema de las votaciones, que quien estaba allí, si tú lo has visto un poquito, has visto que las urnas estaban de risa, ¿no? El voto electrónico fue una cosa de risa, pero entonces ya volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Que alguien manipula todo esto, donde la gente iba a votar.
Ahora, si han manipulat amb les eleccions, llavors han manipulat a favor de Bolsonaro.
Pero volvemos a decir, estamos hablando de Sudamérica, lo que ha dicho él antes. Sí. Si pasa lo que ha pasado en Brasil, con pruebas de lo que ha pasado en Brasil, esas elecciones no valen. Porque el Bolsonaro y toda la gente que ha votado en Bolsonaro han votado miles y miles de pruebas en Facebook, en WhatsApp, de cuando iba a votar, cuando pusía el 17, era voto nulo. Y venía la policía, venía tal. Y eso quedaba así. Imagina en el Nordeste que no ha tenido tanta repercusión. Tú imagina la cantidad de votos que desapareció. Pero si es en Europa, esto no valía. Si tenía que hacer otra vez o no. Pero como allí a lo mejor tiene que mover tantas cosas para hacer una otra elección, vamos a dejar así porque creemos que vamos a ganar el segundo turno.
Que consti, que més enllà del que es pugui dir al Facebook al Brasil, més enllà d'això, els grans observadors internacionals de moment no han posat sota tela de dubte els resultats electorals de la primera volta del Brasil, en les quals ha guanyat, per cert, Jair Bolsonaro.
Però interessa a la gent ver que ha tenido fraude. Interessa, tu creus que s'interessa mover tot?
Jo el que penso és que hi ha en un estat com és el Brasil, hi ha una sèrie d'actors internacionals i observadors que estan fiscalitzant el procés electoral que haguessin denunciat, i més tenint en compte que ha guanyat un antisistema com Bolsonaro, haguessin denunciat que les eleccions podrien haver estat manipulades. Jo deixaria aquest debat al respecte de si estaven manipulades o no les eleccions, perquè realment no tenim cap mena d'observador que ho acrediti. No sé, Pablo, si tu tens alguna altra informació.
No tinc cap informació en aquest sentit més fidedigna de la que tu has esmentat, però el que sí que és cert és que Bolsonaro ha col·locat a l'imaginari de molts brasilers que la seva candidatura és la d'un home honest i net que està lluitant contra la corrupció.
Caram, que segurament la cagarà, segurament va haver moltes coses i seguirem parlant de los que hemos apoyado a él y lo apoyo, seguramente quemaremos la lengua en muchas cosas, pero es que, ¿qué hacemos?
Un dels tuits, Dudu, que m'ha aparegut més potent dels que ha piulat Bolsonaro els darrers dies, és un que diu que ell és un candidat lliure i no com el seu oponent, referint-se a en Fernando Haddad, que va rebre les instruccions del que ha de dir a la presó, en referència a Lula da Silva.
I és real, això, no?
Que s'ha empresonat.
Ho hem d'anar deixant aquí, perquè se m'està acabant el temps, hem d'anar a la platja, encara, tertulia ciutadana, etc. Dudu Valiano, obrigado.
Obrigado, sí.
Pablo Sierra del Sol, et seguim, com sempre, a IB3 i també al teu web negratinta.com. No us ho perdeu, gràcies.
Ara ho he dit bé. Obrigado.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem de mim. E o que me resta é só o gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei. É não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.